between you and me. Oh, don't you remember that night on yon lean hill when we both met together?
Cinema a la xarxa, Víctor Alexandre, benvingut.
Hola, Albert.
Molt bonica la cançó, però de què parlarem avui?
És difícil d'endevinar-ho.
Jo ja saps que tendeixo a equivocar-me, sóc en sé poc d'això, però avui m'has posat molt difícil.
Sí, realment és molt difícil, perquè és que avui parlarem de cançons clau en el decurs d'un film, en l'acció d'un film. És a dir, cançons que tenen una incidència directa en el desenvolupament d'una trama determinada.
Que no són bandes sonores ambientals, sinó que tenen... formen part de la pròpia narració de la pel·lícula.
Exactament, no? Sí. Al marge del que sigui la banda sonora i la música incidental, aquesta cançó, en un moment determinat de la trama, doncs té una importància cabdal.
Quina cançó és aquesta?
I que constitueixen, a més, un moment culminant de la història que ens estan explicant. Sí, doncs mira, un exemple d'això que et dic és la pel·lícula Els Dublinesos, de l'any 1987, de John Huston, l'última pel·lícula que ell va rodar. Aquesta pel·lícula està basada en el conte Els Morts, de James Joyce, i recull un moment de la nit de Reis a Dublín, que també aquesta escena també forma part del conte, en què veiem l'actriu Angelica Houston baixant una escala darrere del seu marit i, de sobte, sent que estan tocant aquesta cançó, s'atura, es queda colpida a l'escala, ja no baixa més, i bé, doncs l'emoció se l'emporta, perquè aquesta cançó és una peça tradicional irlandesa que es diu La noia d'Aughrim i li porta records d'un amor anterior que ell havia tingut. Era un noi que li cantava aquesta cançó, precisament, i que va morir d'una pulmonia. Ell es va acomiadar d'ella una nit molt plujosa d'hivern i aleshores doncs, li va dir que si ella marxava de la ciutat, la vida d'ella no tenia cap mena de sentit. Aleshores el noi es va quedar allà sota la pluja i va agafar una pulmonia i va morir. I Angelica Houston doncs, li recorda tot això. James Joyce va explicar que aquesta història ell la va treure de la seva pròpia dona. La seva dona li va explicar que ell havia tingut una història així i aleshores ell la va incorporar en el món literari.
Aquí s'estava insistint.
Sí, això passa.
Sí, clar, s'escriu a partir de les experiències.
També, o de coses que t'interessen, diguéssim. En aquest cas, l'escena s'ha de dir que l'escena és meravellosa, és una escena preciosa de la pel·lícula. El rostre d'Angelica Houston ho diu absolutament tot i hi ha un moment que ella s'agafa la brana perquè està colpida per l'emoció. Un altre moment culminant d'una altra pel·lícula és la pel·lícula El lápiz del carpintero de l'any 2003, del director gallec Anton Reixa, protagonitzada per Tristán Ulloa i Luis Tosar. Aquí l'acció se situa a Galícia l'any 1936 i veiem un metge que és republicà que aleshores doncs, és perseguit per la seva ideologia i en un moment determinat doncs, també això passa una nit d'hivern, estan tot una colla d'homes al voltant d'una foguera i aquest metge i sap que la Guàrdia Civil l'ha de venir a buscar. I malgrat la situació, tots els homes es posen a cantar aquesta habanera que es diu Fue como un sueño.
Fue todo como un sueño de cerezas y rosas, aromas de un amor que nunca existió. Fue como un sueño, fue como un sueño, fue como un sueño que nunca existió. Fui tampoco en tu vida una nube de paso, el sol de un verano que en tu mano.
Víctor, aquesta cançó va ser escrita expressament per aquesta pel·lícula o es va aprofitar una de... Com l'anterior deies que és una cançó tradicional irlandesa, aquesta sí. És...
No, no, aquesta és una cançó escrita especialment per la pel·lícula. O sigui, no existia, no era una manera tradicional que la incorporen. L'autor de la cançó és un autor gallec, és Anton Seoane, és un independentista gallec molt vinculat a la recuperació del patrimoni folclòric de Galícia, i tota la producció era gallega, aquesta pel·lícula. La pel·lícula El lápiz del carpintero, el director, ja ho hem dit, Anton Reixa, i també tota la producció. Una altra cançó que també és clau en el desenvolupament de la trama d'una pel·lícula, per bé que de manera, diguem-ne, menys lírica, és Can't Take My Eyes Off You, que apareix a la pel·lícula 10 raons per odiar-te. És una pel·lícula...
Sí. Però és un d'aquests... A veure, em sortirà, diré una paraula incorrecta, però és un d'aquests pastels que hi van haver durant molt de... que sempre ja n'hi han sigut, no? De romàntics, una pel·lícula romàntica.
Sí, sí, ho és, sí, en aquest sentit. És del 99. És una cançó... La cançó també romàntica. És molt coneguda, és una cançó conegudíssima. Aquí apareix, la canta l'actor Heath Ledger, que va morir, el desaparegut Heath Ledger. Ell canta en un estadi que està buit, hi ha quatre gats, que estan, hi ha unes noies que estan esportives, que estan entrenant-se, i aleshores allà hi ha la noia que ell estima. I li vol demanar disculpes, i aleshores li canta aquesta cançó. Però sentirem com ell comença a cantar la cançó, però després resulta que hi ha una orquestra al camp, i els músics li fan costat, i ell no canta només a capella, sinó que l'orquestra canta també la cançó que acaba, doncs, emocionant la noia. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Aquesta cançó, precisament, no sé si és aquesta original, no crec que sigui.
No.
En tot cas, si s'han fet unes milions de versions de Can't Take My Eyes Off You.
Sí, l'ha cantat tothom, com aquell que diu, homes,
jo
dones...
No, jo no, Jo no. Potser jo sí, alguna nit, potser alguna nit, algunes altres hores, potser sí.
Jo sí, perquè és molt maca, m'agrada molt. Grups, també, l'han cantada, tota mena de cantants. Per exemple, fixa't, doncs, Andy Williams, Engelbert Humperdinck, Bobby Darin, Shirley Bassey, Pet Shop Boys, Matt Monro. Matt Monro havia cantat en espanyol també. Aquesta cançó la va popularitzar el 1967 el cantant nord-americà d'origen italià Frankie Valli. I a partir d'aleshores, doncs, la llista de cantants que l'han interpretada és llarguíssima. També la cantava, per exemple, Michelle Pfeiffer a la pel·lícula Els fabulosos Baker Boys. I també la cantava Robert De Niro, Christopher Walken i John Cazale a la pel·lícula El caçador. És a dir, que és una cançó molt maca, que apareix en molts moments i en moltes pel·lícules. Un altre moment de gran clímax en una pel·lícula és el que es produeix en una escena de la pel·lícula Casablanca. Casablanca, situem-nos, l'any 1942, de Michael Curtiz. Som al bar d'en Bogart, el Ricks.
És de l'any 42,
sí, la pel·lícula.
Jo no,
sí, sí.
No pensava que era bastant posterior, no ho sé.
No, ja té anys.
Sí.
I aleshores aquí veiem en el bar d'en Bogart, doncs hi ha uns oficials nazis que tot d'una es posen a cantar la cançó Die Wacht am Rhein, El guardià sobre el Rhin, que és una cançó molt antiga a Alemanya, però que ells l'han convertida en un himne dels nazis. Aleshores, en Humphrey Bogart, quan sent aquesta cançó, doncs s'emprenya i es posa, no pot suportar. Però clar, tampoc cosa dir-los que no cantin, perquè són els que manen. Aleshores, el marit en Víctor Laszlo, el marit, representa del personatge d'Ingrid Bergman, doncs demana als músics que toqui la Marsellesa. I veiem com al principi les dues cançons van rivalitzant. Els nazis canten la seva, el guardià sobre el Rin, i els francesos canten la Marsellesa. Però a poc, la Marsellesa, que simbolitza la llibertat, doncs va guanyant terreny i els nazis acaben callant. És un dels moments culminants de Casablanca, però també és un dels moments culminants de la història del cinema.
Suposo que el fet que sigui la Marsellesa també li dona més força a l'escena, clar. Si estiguéssim una cosa qualsevol, doncs probablement no seria...
No, evidentment, la Marsellesa és probablement l'himne nacional més famós de tot el món. Això ja li dona molta força. A més, és una peça, és una cançó que t'arrossega, se t'emporta.
Sí.
Quan l'escoltes no pots estar indiferent, mira, pensar en una altra cosa, i acabes cantant-la, té aquesta força. Seria l'antítesi, per exemple, dels Segadors. Els Segadors és un himne en to menor, i el sent to menor, clar, no t'arrossega, és solemne, si transmet vivències, tu les pots sentir com a pròpies, però en tot cas no té la força musical.
No és una arenga, no? La Marsellesa, venen ganes d'envair Rússia, no? És una mica la idea de...
És que, clar, un himne en to menor gairebé podríem dir que no és un himne, D'altra banda, per exemple, tenim l'himne dels Estats Units o el Save God the Queen dels anglesos, que són himnes molt solemnes, però que tampoc transmeten la força de la Marsellesa. La Marsellesa té aquesta força, És a dir, que tot i que els Segadors i la Marsellesa venen de cançons populars, tenen textos populars. Bé, un altre dels moments musicals més colpidors de la història del cinema el trobem a la pel·lícula Camins de Glòria, de l'any 1957, de Stanley Kubrick, amb Kirk Douglas. Aquesta pel·lícula és una autèntica obra mestra, un al·legat antibel·licista portentós, basat en la novel·la de Humphrey Cobb i centrat en la Primera Guerra Mundial i els soldats que van morir a milers i a milers i agrapats a les trinxeres. A la pel·lícula només hi apareixen homes, tots són homes, llevat d'una dona que apareix al final de la pel·lícula. És una noia alemanya de la qual els francesos se'n burlen perquè simbolitza l'enemic. I aleshores la veiem en un bar i el taverner, per divertir-los, la fa cantar. La fa pujar en un petit escenari que hi ha allà i la fa cantar. I ella es posa a cantar el Fidel Husser, que és una cançó popular alemanya que parla d'un Husser que estimava una noia que estava malalta i ell se n'enamora i aleshores, doncs, fins que ella mor, que dura tot un any, doncs ell no l'abandona, està sempre al seu costat. Aquí, de sobte, veiem com els soldats deixen de burlar-se de la noia quan ella comença a cantar i van callant i escoltant-la en silenci i amb molt de respecte. I veiem com els seus rostres van transmetent l'emoció que senten i la cançó té aquell poder que els ha recordat que són humans. No són màquines de matar, sinó que són éssers humans, no carn de canó que mor les trinxeres. La cançó els ha tornat humans. Kirk Douglas, que és un oficial, passa per la porta de la cantina, sent com canten, ve un sergent, li diu, escolti, l'ordre és que les tropes han de partir immediatament. I ell ordena al sergent, diu, deixi'ls un minut més abans d'avisar-los que han d'anar al front.
Nosaltres també l'escoltarem com aquests soldats. Fins la setmana que ve, Víctor.
A reveure.
Die Liebe nahm kein Ende mehr. Und als man ihm die Botschaft bracht, dass sein Herzliebchen im Sterben lag, da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Da ließ er all sein Hab und Gut und eilte seinem Herzliebchen zu. Ach, bitte, Mutter, bring ein Licht, mein Liebchen stirbt, ich seh es nicht. Das war nur mein Träumchen, dieses Mädchen ein ganzes Jahr. Das war für mein